Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
Acord exprés entre PSOE i Unides Podemos per formar el primer govern en coalició des de la restauració de la democràcia. Montse Manent.
Segons aquest acord, Pablo Iglesias assumiria la vicepresidència. El pacte, però, necessita el vistiplau o l'abstenció dels grups independentistes. Així ho anunciaven Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.
El compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar cuanto antes.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante.
Nou tall a l'AP7 en els dos sentits de la marxa a l'alçada de Girona Sud.
És la nova convocatòria de Tsunami Democràtic després d'haver estat desallotjats els manifestants que ocupaven la via al Pertús des d'ahir al matí.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
A la Jonquera no queda res del tall que durant més de 31 hores ha tallat la frontera entre França i l'Alt Empordà. Els manifestants s'han desconvocat cap a 4:45 de la tarda, on aquesta tarda precisament s'han viscut moments de molta tensió quan un camioner ha intentat atropellar els manifestants.
El Tribunal Constitucional suspèn la moció sobre l'autodeterminació de la CUP que aquest matí ha aprovat al Parlament de Catalunya.
La suspensió ha arribat pràcticament en el mateix moment que era votada. El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha defensat assegurant que no han rebut cap requeriment sobre aquesta moció i per això ha tirat endavant la votació.
No hem rebut en aquests moments cap requeriment específic sobre aquesta moció, que per altra banda ha complert tots els requisits parlamentaris, incloses sol·licituds de reconsideracions que no van ser aprovades.
Crida urgent dels voluntaris per participar en el gran recapte d'aliments. El Banc dels Aliments necessita més de 18.000 voluntaris més pel gran recapte previst pel cap de setmana del proper 23 de novembre.
L'entitat alerta que a Lleida només s'hi han inscrit per ara una vintena de persones, quan habitualment aquestes alçades ja en són 500.
Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El director de l'entitat, Oriol Berenguer, assegura que és el pitjor any pel que fa a inscripcions de voluntaris. Fins al moment, explica, s'han limitat a gestionar la participació dels grups escolars que habitualment hi participen. És per això que Berenguer fa una crida a la ciutadania a sumar-s'hi.
Estem força preocupats perquè doncs, no sabem si té a veure un altre cop amb tot el soroll polític, però no, la veritat és que no hi ha pràcticament moviment d'inscripcions de voluntariat. És el pitjor any, amb molta diferència.
I en cultura veuen la llum les famoses fotografies inèdites sobre la Guerra Civil Espanyola que el fotògraf Antoni Campanyà va amagar al seu garatge durant més de 40 anys.
Un editorial santcugatenca les ha publicat en el llibre La capsa vermella. L'autor les va ocultar per evitar que fossin utilitzades per la propaganda dels dos bàndols.
Cugat.cat, Marc Castro.
Toni Moner, net de Campanyà, ha explicat a Cugat Mèdia que la troballa es va produir gairebé per casualitat. L'últim dia va a casa al fons d'una caixa.
De repent és quan vaig dir, ostres, aquí baix hi ha dos capses vermelles. I el meu tiet va dir, vermelles, capses vermelles del meu pare, perill. Això és important.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Això permet que la temperatura sigui semblant o lleugerament més alta, amb valors que arriben en alguns casos als 19 graus. Malgrat tot, en general, volta entre 12 i 17 graus. Les més baixes les trobem al Pirineu i sobretot al seu vessant nord. Allà s'espera fins i tot nevades a partir d'uns 1.400 metres. A banda, el vent bufa amb ratxes molt fortes als dos extrems del litoral, així com al prelitoral sud i a punts de ponent. A més, a destacar el temporal marítim a la Costa Brava, amb el que cal anar amb precaució i que persistirà fins dijous. Per la seva banda, demà s'espera l'arribada d'un front que portarà precipitació a qualsevol punt de Catalunya al matí. A partir de migdia s'obriran clarianes i s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, la temperatura baixarà i farà més fred al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per saber l'estat de la xarxa viària avui amb una nova jornada especialment complicada. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit comencem destacant que l'autopista P7 es troba tallada a l'altura de Girona en els seus sentits de la marxa a causa d'una manifestació. Es fan desviaments per la sortida 8 en sentit nord i en sentit sud. El trànsit es desvia per la sortida 6. A banda, a l'autopista P7 ens consten uns 4 quilòmetres de cues a la Jonquera en direcció França i a la Nacional 2 al mateix punt a la Jonquera, aturades d'uns 5 quilòmetres també en sentit nord. Això d'una banda. D'altra, pel que fa a complicacions a l'àrea metropolitana de Barcelona, veiem per càmeres cues habituals a diferents punts, per exemple a la 2 a Sant Joan d'Espí en els dos sentits, també a l'autopista P7 a Barberà i al Papiol en sentit Tarragona. Cues també a punts com la B23 a l'altura del Papiol per enllaçar amb la P7 i també ja l'accés a l'avinguda en Diagonal. Dels accessos nord, situació complicada, per exemple la C17 a l'altura de Mollet en direcció sud, també a Parets, on s'aturen els vehicles en direcció Vic, i a la C58 hi ha un tram d'aturades a Montcada fins a l'entrada pràcticament a l'avinguda Meridiana. També destaquem la C60 amb trànsit lent a Argentona en direcció Mataró. Les rondes, per últim, també registren molt volum de trànsit, les dues vies, sobretot en direcció Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ara ho sentíem, l'autopista P7 torna a estar tallada en els dos sentits de la marxa, en aquesta ocasió a l'alçada de Girona Sud, tot això en una tarda de nou marcada per les protestes al carrer. De seguida en parlarem, però abans l'altre titular de la jornada passa per aquest acord exprés de govern entre PSOE i Unidas Podemos. Pablo Iglesias podria ser el vicepresident del primer govern de coalició postelectoral des de la restauració de la democràcia. Això per ara només serà possible amb els vots favorables o abstencions dels grups independentistes, que per ara no semblen molt disposats a donar res a canvi de res. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han signat l'acord de govern acompanyats de dirigents dels seus partits. Després, tots dos han pres la paraula sense preguntes. 7 mesos després del desencontre que va portar a les eleccions del 10 de novembre, Pablo Iglesias ha volgut deixar tot allò enrere.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante.
També ho ha fet Pedro Sánchez, que ha explicat que es posen a treballar per garantir que hi hagi un govern com més aviat millor.
El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar, cuanto antes.
En el decàleg signat, tots dos líders es compten davant mesures socials com l'impuls a les escoles de 0 a 3 anys, blindar les pensions o garantir el dret a l'eutanàsia. També d'econòmiques com enfortir les pimes i els autònoms o combatre la precarietat laboral. A més, es dedica un punt a Catalunya, on es diu que s'hi garantirà la convivència i es fomentarà el diàleg. Minuts després de la signatura, el president del PP, Pablo Casado, ha comparegut per lamentar l'acord.
Para este viaje no hacían falta alforjas. No teníamos que haber estado 6 meses sometidos a una negociación surrealista, a unas tensiones en la política territorial. Se dice en España que la cabra tira al monte. Y ha dejado muy claro que él está de acuerdo con la radicalidad de izquierda y no con un partido socialista que llegaba a acuerdos de Estado, no con nacionalistas, sinó con el Partit Popular.
Amb 155 diputats, PSOE i Unides Podem necessiten 21 escons per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez. Ciutadans ja ha anunciat que no podran comptar amb els seus diputats, així que una vegada més els diputats independentistes poden tenir la clau de la legislatura.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Ho dèiem a l'inici, l'autopista AP7 torna a estar tallada en els dos sentits de la marxa, en aquesta ocasió a l'alçada de Girona Sud. Ara mateix, Tsunami Democràtic fa una crida, per mantenir aquest tall, mentre fins fa uns minuts la concentració era al Parc Central davant l'estació de l'AVE.
Sembla que aquesta convocatòria al centre de Girona hauria servit d'esquer per preparar el nou tall a l'autopista que per ara es manté malgrat la creixent presència policial. L'aturada està ja creant importants problemes de trànsit. Un altre punt calent també de la xarxa viària és altre cop a la frontera amb França des d'Irun. Tsunami ha convocat ja des del matí el bloqueig d'aquest pas fronterer i ara mateix el col·lapse al peatge d'aquesta via és força important. Un altre punt també que es manté tallada és la frontera a Puigcerdà.
Més enllà, però, d'aquestes protestes, hi ha també concentracions a Barcelona, Lleida i Tarragona. Aquí a Tarragona la cita és al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Ràdio Ciutat de Tarragona. Fran Richard, bona tarda. Quin ambient hi ha aquí ara mateix?
Bona tarda. Efectivament, ens trobem aquí al Campus de l'URB, al Campus Catalunya, on s'està començant a plegar les dones d'estudiants, podem dir que hi ha uns 150, han vingut sota una convocatòria que ha corregut per les xarxes que es diu Aturem la Normalitat. Aquesta convocatòria demanava la veritat que el sap còmode, així que veiem a molts joves amb motxilles i amb sacs de dormir i de moment la concentració no ha començat. Suposem perquè ningú està dient què farem, s'anirà a tallar la SEP o l'APSEP, que és una de les mobilitzacions habituals dels estudiants, ja que el campus es troba molt a prop de la carretera. Recordem que avui precisament la Universitat Rovira i Virgili ha tancat el plaç per tota aquella gent que volia fer l'avaluació única, aquesta modalitat que permet als estudiants fer un examen final i no fer ni treballs parcials ni exàmens. Demà oferiran les de la sol·licitud dels estudiants que han fet l'avaluació única i de moment estem aquí esperant a veure cap on anirà aquesta concentració en solidaritat amb els fets que hi ha hagut avui a la Jonquera.
Doncs gràcies, Fran. De confirmar-se que es dirigeix cap a l'autopista, tindríem doncs dos talls, un a Girona i aquest possible, encara no se sap, a l'alçada de Tarragona. Com dèiem, un altre punt de protestes aquesta tarda ha estat al Parc Central de Girona, on els manifestants, que des d'ahir tallaven la P7 al Pertús, s'hi han desplaçat aquesta tarda en una protesta que, com dèiem, ha acabat servint d'esquer per aquest nou tall a l'autopista. Sigui com sigui, la P7 torna a estar tallada després d'un bloqueig a la frontera de més de 30 hores que ha acabat amb 16 detinguts, que ja han estat posats en llibertat, acusats de desordres de trànsit, càrregues a primera hora de la gendarmeria francesa i fins i tot un polèmic intent d'atropellament d'un camió que no s'ha aturat malgrat la presència de manifestants. El conductor ha acabat detingut. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, com ha anat tot plegat? Bona tarda.
Bona tarda. No queda ni rastre ja d'aquesta mobilització que durant tota la tarda i part del matí ha tallat la Nacional 2 aquí al municipi de la Jonquera, després que aquest matí s'ha dissolt a la convocatòria que hi havia al Portús, ja que la gendarmeria els ha desallotjat. Dir-vos, a tall d'anècdota, que les persones que tenien el seu vehicle estacionat a la part francesa i que va ser retirat a través de la grua, hauran d'anar fins al poble de Pollastres, a França, a la Catalunya Nord, a fer la paperassa per poder recuperar el vehicle i pagar la multa si convé. També explicar-vos que durant tot el dia aquí a la Nacional 2 s'ha jugat una mica, com podríem dir, el gat i la rata entre manifestants i policia de Mossos, fins que a vora les 2:45 del migdia han vingut moltíssimes furgones dels Mossos d'Esquadra, de la Brimo i també de la Guàrdia Civil i han anat fent empenya als manifestants, els han deixat en un racó i això ha durat fins a 5 de la tarda quan s'ha desconvocat, quan Tsunami Democràtic ha desconvocat aquesta mobilització per desviar-la cap a Girona. Durant aquest tall, que, com us deia, que la policia tenia arraconats els manifestants, s'han pogut sentir flabiols, s'han pogut sentir gralles, tot un to molt festiu, menys quan hi ha hagut un intent d'atropellament per part d'un dels camions que estava parat aquí a la Nacional 2 a la Jonquera, que ha arrencat el camió a tota velocitat i ha intentat atropellar els manifestants. Gràcies a Déu no s'ha hagut de lamentar cap ferit i la policia, els Mossos d'Esquadra, l'han escoltat i que se l'han posat a dalt una furgona, sembla que l'haurien detingut. Els manifestants li han destrossat, però, la lluna d'aquest camió que ha intentat atropellar.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Tribunal Constitucional ha suspès la moció sobre l'autodeterminació de la CUP que aquest matí ha aprovat al Parlament de Catalunya. Ha estat pràcticament en el mateix moment que era votada a la Cambra Catalana. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El ple ha començat aquest matí amb polèmica després que el president hagi decidit avançar el debat de la moció sobre l'autodeterminació de la CUP. Ciutadans, el Partit Popular i el PSC han criticat a Torrent aquest moviment i l'han acusat de voler debatre i votar la moció abans que arribés el requeriment del Tribunal Constitucional suspenent aquesta moció. El president del Parlament, Roger Torrent, es defensava així.
No hem rebut en aquests moments cap requeriment específic sobre aquesta moció que, per altra banda, ha complert tots els requisits parlamentaris, incloses sol·licituds de reconsideracions que no van ser aprovades.
Com dèiem, el Partit Popular i Ciutadans han criticat els moviments de Torrent. Escoltem el diputat de la formació taronja, Ignacio Martín.
Señor Torrent, ¿usted cree que está por encima de la ley? ¿Usted cree que está por encima de nuestros derechos y libertades de todos los ciudadanos de Cataluña? ¿Usted cree que es algo así como un rey sol que puede hacer lo que le da la real gana?
Des del PSC s'ha acusat els partits independentistes de voler imposar la seva voluntat. En Comú Podem ha demanat que reflexioni. Esquerra ha criticat que la CUP hagi presentat aquesta moció en lloc de fer-ho de manera conjunta amb els partits independentistes, i Junts per Catalunya ha insistit que el Parlament és un lloc de debat i ha criticat la persecució del Tribunal Constitucional. Finalment, s'ha aprovat només el punt de la moció sobre autodeterminació presentada per la CUP amb el suport de Junts per Catalunya i d'Esquerra. La resta de qüestions s'han rebutjat, un fet que ha lamentat la diputada de la CUP, Maria Sirvent.
Mirin, que la censura no tapi, diputats i diputades, aquesta vergonya de votació d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Vostès votaran a favor del dret a l'autodeterminació, però votaran en contra de tots els punts que parlen sobre les llistes d'espera. Potser a vostès no els interessen les llistes d'espera perquè tenen la sanitat coberta.
D'aquesta manera, el Parlament desafia de nou el Tribunal, que, recordem, ja va advertir de la responsabilitat penal que pot suposar que es desobeeixin les seves resolucions.
Amb tot, però, cal dir que la moció no s'ha acabat publicant al Diari Oficial del Parlament. I encara sobre el ple del Parlament, que inicialment s'havia de fer a les 3 de la tarda, el canvi d'hora i ordre del dia ha provocat els retrets del govern català, que acusa Roger Torrent de manca de respecte institucional.
En aquest sentit, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha enviat una carta al president del Parlament on li explicava que el nou horari coincidia amb la reunió de govern, fet que provocava la no assistència dels consellers i del president. Budó ha criticat que el canvi s'hagi fet de manera sobtada, sense consens i sense comunicar-ho amb prou antelació.
Entenem que és una queixa del govern, una queixa formal, aquesta modificació de l'horari del plenari pels motius que he traslladat. De fet, nosaltres considerem que és una manca de respecte institucional que no havia passat mai i que no havia passat per raons òbvies, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, per això aquest gest, per això aquest trasllat d'aquest malestar per part del govern.
Això ha provocat, entre altres coses, que els grups independentistes no hagin pogut aturar la moció del PSC, Ciutadans, els Comuns i el Partit Popular demanant la compareixença de Quim Torra al Parlament per explicar els seus suposats vincles amb els CDRs empresonats en l'operació Judas.
I encara al voltant del procés, clatellot de l'advocat de la Unió Europea, el jutge Marchena. El lletrat dona la raó a Oriol Junqueras sobre la seva immunitat. L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però té pes en la decisió que haurà de prendre en les pròximes setmanes al Tribunal de Luxemburg. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El polonès Maciej Spuzner ha donat la raó a Junqueras en la qüestió prejudicial que va presentar el Tribunal Suprem sobre la immunitat del president d'Esquerra Republicana com a eurodiputat electe. Segons l'advocat, l'adquisició del mandat parlamentari dels diputats europeus resulta únicament del vot dels electors i no pot estar supeditada al compliment de cap formalitat. El tribunal presidit per Manuel Marchena va impedir que Junqueras exercís d'eurodiputat i que prengués possessió a l'oral del Parlament el 2 de juliol passat, perquè no havia complert el formalisme de jurar la Constitució espanyola. Un formalisme, per cert, que Marchena li havia impedit de complir. La posició de l'advocat no és vinculant, però a la futura decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea tindrà molt pes i normalment hi coincideix. La decisió que prengui el Tribunal sobre el cas de Junqueras repercutirà directament en la demanda presentada per Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats electes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Quatre detinguts, entre ells el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, i l'exregidora de l'Ajuntament de Barcelona, Maite Fandós, en una operació de la Guàrdia Civil anticorrupció vinculada a l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya.
La policia investiga en concret el desviament de fons públics, gairebé 2 milions d'euros de subvencions procedents de la Secretaria i del Consell Català de l'Esport a entitats properes de l'antiga Convergència Democràtica entre el 2012 i el 2015. Es tracta de la segona fase de l'operatiu Estel, dirigida des del jutjat número 3 de Barcelona, que investigava suposades irregularitats en subvencions donades per la Diputació de Barcelona i que el passat mes de maig del 2018 va acabar amb 29 persones detingudes, entre elles l'expresident de l'ens provincial Salvador Esteve. L'operatiu ha començat aquest matí i no es descarten noves detencions. Des de l'actual PDeCAT ja s'ha volgut desvincular la formació en qualsevol investigació per corrupció o malversació.
Canviem de qüestió. Crida urgent de voluntaris per participar en el gran recapte d'aliments. El Banc dels Aliments necessita més de 18.000 voluntaris més pel gran recapte previst pel cap de setmana del proper 23 de novembre. A Lleida, l'entitat alerta que a la capital del Segrià només s'hi han inscrit per ara una vintena de persones, quan habitualment a aquestes alçades ja en són 500 les que hi participen. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El director de l'entitat, Oriol Berenguer, assegura que és el pitjor any pel que fa a inscripcions de voluntaris. Fins al moment, explica, s'han limitat a gestionar la participació dels grups escolars que habitualment hi participen. És per això que Berenguer fa una crida a la ciutadania a sumar-s'hi.
Estem força preocupats perquè doncs, no sabem si té a veure un altre cop amb tot el soroll polític, però no, la veritat és que no hi ha pràcticament moviment d'inscripcions de voluntariat. És el pitjor any, amb molta diferència, a nivell baixíssim. I, per tant, doncs, avui farem una crida una mica que la gent es mogui també per aquest tema. El Gran Recapte no és una iniciativa que és de la ciutadania, que no funciona si la gent no participa i que continua sent necessari.
El director del Banc dels Aliments recorda que el que recullen habitualment al Gran Recapte suposa un 20% del total d'aliments que reparteixen durant tot l'any a diferents entitats socials.
Al Maresme, el Consell Comarcal crearà una ruta turística sobre la Guerra Civil. El projecte recuperarà elements arquitectònics de 10 municipis de la comarca relacionats amb aquest episodi bèl·lic. Es vincularà a les 6 rutes de patrimoni que també s'han de crear a partir dels fons europeus FEDER, recentment concedits. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Amb l'objectiu de salvaguardar la memòria històrica i recuperar elements i espais arquitectònics, s'ha creat la Ruta de la Guerra Civil. El Consell Comarcal del Maresme ha rebut una subvenció de més de 330.000 euros de la Generalitat. Es plantegen així 3 rutes diferents. La primera, que han anomenat la defensa de la costa, recorre trinxeres i nius de metralladores, però també bateries de costa i llocs d'observació per poblacions costeres, com per exemple Malgrat de Mar, Mataró o Santa Susana. El segon itinerari és el de la rereguarda i el front, que senyalitza els emplaçaments i edificis amb més significació durant el conflicte. Així es recorda els hospitals que es van habilitar, les fàbriques que es van reconvertir, les poblacions que van patir bombardejos aeris i, com a conseqüència, els que van construir refugis en municipis com, per exemple, Argentona, Premià de Dalt o Sant Vicenç de Montalt. I, per últim, l'itinerari de les ambaixades, una ruta que explica com Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt o Arenys de Mar van acollir durant la Guerra Civil les diferents delegacions diplomàtiques que van marxar de Barcelona.
I en cultura, les famoses fotografies inèdites sobre la Guerra Civil Espanyola que el fotògraf Antoni Campanyà va amagar al seu garatge durant més de 40 anys veuran finalment la llum en el llibre La capsa vermella, que acaba de publicar una editorial santcugatenca. L'autor les va ocultar per evitar que fossin utilitzades per la propaganda dels dos bàndols. Ara, 30 anys després de la seva mort, la família n'ha fet el descobriment en vendre la casa del fotògraf. Cugat.cat, Marc Castro, bona tarda.
Bona tarda. Toni Moner, net de Campanyà, ha explicat a Cugat Mèdia que la troballa es va produir gairebé per casualitat l'últim dia abans de deixar la casa al fons d'una caixa.
De sobte és quan vaig dir, ostres, aquí baix hi ha dos capses vermelles. I el meu tiet va dir, vermelles, capses vermelles del meu pare, perill. Això és important. I en seguida li vaig dir, important, no hi havia llum, ho estàvem mirant així, amb l'antena del mòbil. I li dic que és tan important com que són soldats. Això són fotos de la Guerra Civil.
De fet, Moner ha explicat que el fotògraf no va voler que els seus fills sabessin que existien aquestes fotografies. García Planas atribueix aquesta decisió a que Campanyà no volia que es fes servir la seva feina amb finalitats propagandístiques, ja que tant la CNT com el règim franquista posteriorment van utilitzar algunes fotografies per atacar el bàndol contrari. I és que, a diferència d'altres fotògrafs que van retratar la Guerra Civil Espanyola, la mirada de Campanyà no estava contaminada per la voluntat de transmetre cap relat. Ella es limitava a recollir la cruesa del conflicte d'una Barcelona on la misèria envaïa els carrers. Això feia que les seves fotografies recollissin tant la crueltat dels bombardejos com les penes de la població, que maldava per sobreviure a la gana i a la manca de subministraments.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, la nova edició del circuit 3x3 es presenta en societat.
La tercera edició del circuit 3x3 incorpora tres noves seus, Mollet, Olot i Vilafranca del Penedès, que se sumen a les 12 de l'any passat. Amb la intenció de consolidar aquesta modalitat i incrementar la presència del circuit a nivell europeu, la xarxa de comunicació local, com en les edicions anteriors, retransmetrà els moments culminants del circuit. Un dels objectius d'enguany és créixer en participació femenina. En parla la jugadora internacional Núria Martínez.
Bueno, ens queda una assignatura pendent, però jo crec que a poc tot això té una evolució i ara, bueno, a poc veiem que hi ha més presència femenina i que a veure si així tirem una mica del carro i s'apunta més gent.
El Patí Hoquei Club Sant Cugat presenta recurs contra la pèrdua dels punts en el partit a la pista del Sant Just.
L'entitat santcugatenca ha enviat aquest matí un recurs al comitè d'apel·lació per mirar de revertir la sanció i pèrdua de punts per alineació indeguda en la primera jornada de l'Hoquei Lliga Plata. Aquell dia el jugador Roger Peris va ser inscrit a l'acte arbitral però no disposava de llicència federativa, tot i que no va jugar cap minut del partit. El Sant Just va impugnar-lo. El president del Patí, Raimon Casas, s'ha mostrat crítica amb el Sant Just.
Una falta ètica que hagin fet el recurs ni abans del partit, ni durant el partit, ni ajustament a la finalització del partit, sinó fer-ho molt més a posteriori dintre del pla que ells tenien, que és 48 hores des que s'acaba el partit, que ho han fet a deshora i que volen guanyar el partit no a la pista, sinó fora de la pista, no? I considerem que això, èticament en el món de l'esport, i més un jugador que no va jugar ni un minut, doncs creiem que és una evolució totalment desafortunada per part del Sant Just.
De la seva banda, el Sant Just ha emès un comunicat en què es defensa dient que abans del partit els àrbitres van advertir de dues irregularitats en les fitxes, una per part de cada club, i que el Sant Just va desconvocar un jugador i que el Sant Cugat no va voler rectificar.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Dida Calcantara a l'edició, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
El 17 de novembre, la Banda Municipal de Barcelona oferirà a l'Auditori un programa espectacular que inclourà, entre altres, una obra de Joaquín Rodrigo i una altra del nord-americà Schuller.
Però el plat fort serà Soulful Stones del valencià José Sunyer, que requereix dues bandes completes. Per interpretar aquesta partitura colossal, inspirada en diferents obres de Gaudí, disposarà de la participació de la banda de l'Smoc.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversaris, milionària, sants del fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Des que vam endarrerir els rellotges una hora, que hem entrat de ple en la part més fresca de l'any. Hi ha qui ho considerarà un per quedar-se al sofà amb la manteta i la llar de foc, i qui ho agrairà per respirar aire pur i gaudir dels mil colors que pren la muntanya. Però aquest mes de novembre ens arriba una proposta que pot unir aquestes dues maneres d'entendre la temporada de tardor-hivern, la mostra del Centre Excursionista Empordanès de Figueres. La mostra és un cicle de projeccions cinematogràfiques sobre aventura i muntanya. Enguany arriba la majoria d'edat programant fins a 7 projeccions. La primera, dijous 14 de novembre, amb la pel·lícula Àrtic, a la sala Las Vegas. Tota la resta seran a la sala La Cate. Dissabte 16, Everest Green i The Simon Chamois. I dissabte 23 de novembre, els curtmetratges Via Cruxis, Freedom Underload, Vallandalà i Lord of the Tiger i Amb All Bexley with Mill. A més, la mostra també compta amb convidats d'excepció, com són l'alpinista Jordi Toses, en una sessió per als instituts de Figueres, divendres 15 de novembre, i l'escalador Pachi Usobiaga, el qual divendres 22 de novembre oferirà una masterclass al rocòdrom Top Climb. 18a edició de la mostra del Centre Excursionista de Figueres, del 14 al 23 de novembre, selecció de pel·lícules d'aventura i muntanya. En trobareu tota la programació al web lamostra.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Acord exprés entre PSOE i Unides Podemos per formar el primer govern en coalició des de la restauració de la democràcia. Montse Manent.
Segons aquest acord, Pablo Iglesias assumiria la vicepresidència. El pacte, però, necessita el vistiplau o l'abstenció dels grups independentistes. Així ho anunciaven Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.
El compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar, cuanto antes.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante.
Continuen les mobilitzacions. Un centenar de persones es concentren a aquesta hora a l'Avinguda Diagonal de Barcelona a l'alçada de la parada de metro de Maria Cristina.
És en resposta a una de les crides dels CDRs a diferents ciutats.
Sapiguem, doncs, si ha tallat aquesta via i si estan arribant més manifestants. Pep Carbonell, bona tarda.
Doncs bona tarda. Ara mateix acaben de tallar la Diagonal, aquest punt, a Maria Cristina, en aquesta convocatòria que han fet el CDR amb el lema Bloquegem Barcelona. Un parell de centenars de persones estan tallant a la Diagonal en una acció que té l'objectiu de tallar les vies d'accés a la capital catalana, la Gran Via, la Meridiana, la N2 i la Diagonal.
A tot això, l'AP7 continua tallada en els dos sentits de la marxa a l'alçada de Girona Sud.
I el Tribunal Constitucional suspèn la moció sobre l'autodeterminació de la CUP que aquest matí ha aprovat al Parlament de Catalunya.
La suspensió ha arribat pràcticament en el mateix moment que era votada. El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha defensat assegurant que no han rebut cap requeriment sobre aquesta moció i per això ha tirat endavant la votació.
No hem rebut en aquests moments cap requeriment específic sobre aquesta moció que, per altra banda, ha complert tots els requisits parlamentaris, incloses sol·licituds de reconsideracions que no van ser aprovades.
Crida urgent de voluntaris per participar en el gran recapte d'aliments. El Banc dels Aliments necessita més de 18.000 voluntaris més pel gran recapte previst pel cap de setmana del proper 23 de novembre.
L'entitat alerta que a Lleida només s'hi han inscrit per ara una vintena de persones, quan habitualment aquestes alçades ja en són 500.
Uau, Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El director de l'entitat Oriol Berenguer assegura que és el pitjor any pel que fa a inscripcions de voluntaris. Fins al moment explica que s'han limitat a gestionar la participació dels grups escolars que habitualment hi participen. És per això que Berenguer fa una crida a la ciutadania a sumar-s'hi.
Estem força preocupats perquè doncs, no sabem si té a veure un altre cop amb tot el soroll polític, però no, la veritat és que no hi ha pràcticament moviment d'inscripcions de voluntariat. És el pitjor any, amb molta diferència.
I en cultura veuen la llum les famoses fotografies inèdites sobre la Guerra Civil Espanyola que el fotògraf Antoni Campanyà va amagar al seu garatge durant més de 40 anys.
Una editorial santcugatenca les ha publicat en el llibre La capsa vermella. L'autor les va ocultar per evitar que fossin utilitzades per la propaganda dels dos bàndols.
Cugat.cat, Marc Castro.
Antoni Campanyà ha explicat a Cugat Mèdia que la troballa es va produir gairebé per casualitat l'últim dia abans de deixar la casa al fons d'una caixa.
De repent és quan vaig dir, ostres, aquí baix hi ha dos capses vermelles. I el meu tiet va dir, vermelles, capses vermelles del meu pare, perill. Això és important.
Notícies en xarxa, edició vespre.
We'll be right back.
Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Això permet que la temperatura sigui semblant o lleugerament més alta, amb valors que arriben en alguns casos als 19 graus. Malgrat tot, en general, volta entre 12 i 17 graus. Les més baixes les trobem al Pirineu i sobretot al seu vessant nord. Allà s'espera fins i tot nevades a partir d'uns 1.400 metres. A banda, el vent bufa amb ratxes molt fortes als dos extrems del litoral, així com al prelitoral sud i a punts de ponent. A més, a destacar el temporal marítim a la Costa Brava, amb el que cal anar amb precaució i que persistirà fins dijous. Per la seva banda, demà s'espera l'arribada d'un front que portarà precipitació a qualsevol punt de Catalunya al matí. A partir de migdia s'obriran clarianes i s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, la temperatura baixarà i farà més fred al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària novament en una jornada complicada. Fina Araque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a Girona. L'autopista P7 a l'altura de Sant Gregori està totalment tallada en els dos sentits de la circulació. En sentit sud els vehicles es desvien per la sortida 6 i en sentit nord ho fan per la sortida 8. També destaquem en aquests moments retencions a l'autopista P7 a l'altura de la Roca del Vallès en sentit Tarragona. I pel que fa als principals accessos a Barcelona, avui el punt més conflictiu estan els accessos del Baix Llobregat a l'autovia 2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts. S'ha accidentat un camió. La incidència ja està retirada, però encara hi ha 8 quilòmetres de retencions en sentit Lleida des de l'altura de Cornellà de Llobregat. Altres punts amb aturades dels accessos més immediats a la capital catalana també són la B23 amb aturades a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, on hi ha un carril tallat en sentit l'autopista P7 arran d'un altre accident, i dels accessos nord també complicacions a la C17 a l'altura de Mollet i Parets del Vallès en els dos sentits de la circulació, i a la C33 en aquests moments a l'altura de Montcada i Reixac també hi ha retencions en sentit rondes perquè regula el trànsit en aquest. De moment això és tot. Molta precaució.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
L'autopista AP7, com dèiem, torna a estar tallada en els dos sentits de la marxa, en aquesta ocasió a l'alçada de Girona Sud. Tot això en una tarda de nou marcada per les protestes al carrer. De seguida en parlarem, però abans l'altre titular de la jornada passa per aquest acord exprés de govern entre PSOE i Unidas Podemos. Pablo Iglesias podria ser el vicepresident del primer govern de coalició postelectoral des de la restauració de la democràcia. Això, per ara, només serà possible amb els vots favorables o abstencions dels grups independentistes, que per ara no semblen molt disposats a donar res a canvi de res. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han signat l'acord de govern acompanyats de dirigents dels seus partits. Després, tots dos han pres la paraula sense preguntes. 7 mesos després del desencontre que va portar a les eleccions del 10 de novembre, Pablo Iglesias ha volgut deixar tot allò enrere.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición para construir un gobierno con nosotros. Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche y trabajar codo con codo en la tarea histórica e ilusionante que tenemos por delante.
També ho ha fet Pedro Sánchez, que ha explicat que es posen a treballar per garantir que hi hagi un govern com més aviat millor.
El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Tal y como expresé el domingo por la noche, el compromiso del Partido Socialista es lograr un gobierno progresista sí o sí. No habría justificación para que se persistiera en el bloqueo. Nuestro país necesita con urgencia un nuevo gobierno que eche a andar, cuanto antes.
En el decàleg signat, tots dos líders es comprometen a tirar endavant mesures socials com l'impuls a les escoles de 0 a 3 anys, blindar les pensions o garantir el dret a l'eutanàsia. També d'econòmiques com enfortir les pimes i els autònoms o combatre la precarietat laboral. A més, es dedica un punt a Catalunya, on es diu que s'hi garantirà la convivència i es fomentarà el diàleg. Minuts després de la signatura, el president del PP, Pablo Casado, ha comparegut per lamentar l'acord.
Para este viaje falta alforjas. No teníamos que haber estado 6 meses sometidos a una negociación surrealista, a unas tensiones en la política territorial. Se dice en España que la cabra tira al monte. Y ha dejado muy claro que él está de acuerdo con la radicalidad de izquierda y no con un partido socialista que llegaba a acuerdos de Estado, no con nacionalistas, sinó con el Partit Popular.
Amb 155 diputats, PSOE i Unides Podem necessiten 21 escons per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez. Ciutadans ja ha anunciat que no podran comptar amb els seus diputats, així que una vegada més els diputats independentistes poden tenir la clau de la legislatura.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Ho dèiem a l'inici, l'autopista AP7 torna a estar tallada en els dos sentits de la marxa, en aquesta ocasió a l'alçada de Girona Sud. Ara mateix Tsunami Democràtic manté o fa una crida per mantenir aquest tall, mentre fins fa uns minuts la concentració era al Parc Central davant l'estació de l'AVE.
Sembla que aquesta convocatòria al centre de Girona hauria servit d'esquer per preparar el nou tall a l'autopista que per ara es manté, malgrat la creixent presència policial. L'aturada està ja creant importants problemes de trànsit. Un altre punt calent també de la xarxa viària és altre cop a la frontera amb França des d'Irun, on ara hi ha uns 15 quilòmetres de retenció. Tsunami ha convocat ja des del matí el bloqueig d'aquest pas fronterer i ara mateix el col·lapse del peatge d'aquesta via és força important. També es manté el tall a la frontera, Puigcerdà, i Tsunami Democràtic assegura que ara mateix no hi ha pas fronterer per vies principals entre l'Estat i Europa.
Més enllà, però, d'aquestes protestes, hi ha també concentracions a Barcelona, Lleida i Tarragona.
A la capital catalana, el tall habitual de Meridiana de cada nit s'ha anat avui a aquesta hora, avui amb força més presència policial.
I un altre punt de conflicte ara mateix és la Diagonal de Barcelona a l'alçada de Maria Cristina. Fins allà hi ha un centenar de persones concentrades i van sumant més manifestants que es proposen tallar la via. Pep Carbonell, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix un parell de centenars de persones tallen la Diagonal a aquest punt a Maria Cristina, a l'alçada de Maria Cristina, de moment amb molta tranquil·litat, sense gaires càntics. És una convocatòria que han fet els CDRs avui a la tarda a través de Twitter. Convocaven amb el lema Bloquegem Barcelona per tancar les principals vies d'accés a Barcelona. Heu dit la Meridiana, també Gran Via, la Nacional 2 i la Diagonal. De moment, aquí, molta tranquil·litat i una sense cap incidència.
Doncs gràcies, Pep. Estarem també pendents de com es desenvolupa aquest tall, aquests talls als accessos de Barcelona. I a Tarragona també hi ha protestes. Aquí la cita és al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs sí, aquesta concentració que hi havia convocada a les 7 de la tarda al Campus Catalunya de Rovira comença a caminar. Parlaríem que unes 250 persones estan dirigint-se ara mateix cap a la carretera A7 per efectuar un tall. El que podem veure també és diversos encaputxats portant tanques metàl·liques i diversos objectes que s'han trobat d'una obra que hi ha a prop de la carretera. Així que ara mateix esperem a veure si es talla aquesta A7. Estem a només 100 metres i s'estan reorganitzant i probablement aquesta nit doncs, viurem aquest tall molt habitual a les protestes de Tarragona.
Doncs gràcies també, Fran Richard, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, també pendents d'aquest possible tall a les 7, com d'elles. Com dèiem, també un altre punt de protestes aquesta tarda ha estat al Parc Central de Girona, on els manifestants que des d'ahir tallaven l'AP7 al Pertús s'hi han desplaçat aquesta tarda en una protesta, també que, com dèiem, ha acabat servint d'esquer pel nou tall de l'autopista. Sigui com sigui, l'AP7 torna a estar tallada després d'un bloqueig a la frontera de més de 30 hores que ha acabat amb 16 detinguts, que ja han estat posats en llibertat acusats de desordres de trànsit. Càrregues a primera hora de la gendarmeria francesa i fins i tot un polèmic intent d'atropellament d'un camió que no s'ha aturat malgrat la presència de manifestants. El conductor ha acabat detingut. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, com ha anat tot plegat? Bona tarda.
Bona tarda. No queda ni rastre ja d'aquesta mobilització que durant tota la tarda i part del matí ha tallat la Nacional 2 aquí al municipi de la Jonquera, després que aquest matí s'ha dissolt la convocatòria que hi havia al Portús, ja que la gendarmeria els ha desallotjat. Dir-vos, a tall d'anècdota, que les persones que tenien el seu vehicle estacionat a la part francesa i que va ser retirat a través de la grua, hauran d'anar fins al poble de Pollastres, a França, la Catalunya Nord, a fer la paperassa per poder recuperar el vehicle i pagar la multa si convé. També explicar-vos que durant tot el dia aquí a la Nacional 2 s'ha jugat una mica, com podríem dir, al gat i a la rata entre manifestants i policia de Mossos. És que vora les 2:45 del migdia han vingut moltíssimes furgones dels Mossos d'Esquadra, de la Brimo i també de la Guàrdia Civil i han anat fent empenya als manifestants, els han deixat en un racó i això ha durat fins a 4:45 de la tarda quan s'ha desconvocat, quan Tsunami Democràtic ha desconvocat aquesta mobilització per desviar-la cap a Girona. Durant aquest tall, que, com us deia, que la policia tenia arraconats els manifestants, s'han pogut sentir flabiols, s'han pogut sentir gralles, tot un to molt festiu, menys quan hi ha hagut un intent d'atropellament per part d'un dels camions que estava parat aquí a la Nacional 2 a la Jonquera, que ha arrencat el camió a tota velocitat i ha intentat atropellar els manifestants. Gràcies a Déu no s'ha hagut de lamentar cap ferit i la policia, els Mossos d'Esquadra, l'han escoltat i que se l'han posat a dalt una furgona, sembla que l'haurien detingut. Els manifestants li han destrossat, però, la lluna d'aquest camió que ha intentat atropellar.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
El Tribunal Constitucional ha suspès la moció sobre l'autodeterminació de la CUP que aquest matí ha aprovat el Parlament de Catalunya. Ha estat pràcticament en el mateix moment que era votada a la Cambra Catalana. Marta Patricio, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El ple ha començat aquest matí amb polèmica després que el president hagi decidit avançar el debat de la moció sobre l'autodeterminació de la CUP. Ciutadans, el Partit Popular i el PSC han criticat a Torrent aquest moviment i l'han acusat de voler debatre i votar la moció abans que arribés el requeriment del Tribunal Constitucional suspenent aquesta moció. El president del Parlament, Roger Torrent, es defensava així.
No hem rebut en aquests moments cap requeriment específic sobre aquesta moció que, per altra banda, ha complert tots els requisits parlamentaris, incloses sol·licituds de reconsideracions que no van ser aprovades.
Com dèiem, el Partit Popular i Ciutadans han criticat els moviments de Torrent. Escoltem el diputat de la formació taronja, Ignacio Martín.
Señor Torrent, ¿usted cree que está por encima de la ley? ¿Usted cree que está por encima de nuestros derechos y libertades de todos los ciudadanos de Cataluña? ¿Usted cree que es algo así como un rey sol que puede hacer lo que le da la real gana?
Des del PSC s'ha acusat els partits independentistes de voler imposar la seva voluntat. En Comú Podem ha demanat que reflexioni. Esquerra ha criticat que la CUP hagi presentat aquesta moció en lloc de fer-ho de manera conjunta amb els partits independentistes, i Junts per Catalunya ha insistit que el Parlament és un lloc de debat i ha criticat la persecució del Tribunal Constitucional. Finalment, s'ha aprovat només el punt de la moció sobre autodeterminació presentada per la CUP amb el suport de Junts per Catalunya i d'Esquerra. La resta de qüestions s'han rebutjat, un fet que ha lamentat la diputada de la CUP, Maria Sirvent.
Mirin, que la censura no tapi, diputats i diputades, aquesta vergonya de votació d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Vostès votaran a favor del dret a l'autodeterminació, però votaran en contra de tots els punts que parlen sobre les llistes d'espera. Potser a vostès no els interessen les llistes d'espera perquè tenen la sanitat coberta.
D'aquesta manera, el Parlament desafia de nou al Tribunal, que, recordem, ja va advertir de la responsabilitat penal que pot suposar que es desobeeixin les seves resolucions.
Amb tot, però, la moció no s'ha acabat publicant al Diari Oficial del Parlament. Per cert, que el canvi d'hora i ordre del dia del ple, que inicialment s'havia de fer a les 3 de la tarda, també ha provocat els retrets del govern català, que acusa Roger Torrent de manca de respecte institucional.
En aquest sentit, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha enviat una carta al president del Parlament on li explicava que el nou horari coincidia amb la reunió de govern, fet que provocava la no assistència dels consellers i del president. Budó ha criticat que el canvi s'hagi fet de manera sobtada, sense consens i sense comunicar-ho amb prou antelació.
Entenem que és una queixa del govern, una queixa formal, aquesta modificació de l'horari del plenari pels motius que he traslladat. De fet, nosaltres considerem que és una manca de respecte institucional que no havia passat mai i que no havia passat per raons òbvies, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, per això aquest gest, per això aquest trasllat d'aquest malestar per part del govern.
Això ha provocat, entre altres coses, que els grups independentistes no hagin pogut aturar la moció del PSC, Ciutadans, els Comuns i el Partit Popular, demanant la compareixença de Quim Torra al Parlament per explicar els seus suposats vincles amb els CDRs empresonats en l'operació Judas.
I encara al voltant del procés, clatallot de l'advocat de la Unió Europea, el jutge Marchena. El lletrat dona la raó a Oriol Junqueras sobre la seva immunitat. L'opinió de l'advocat general no és vinculant, però té pes en la decisió que haurà de prendre en les pròximes setmanes el Tribunal de Luxemburg. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El polonès Maciej Spuzner ha donat la raó a Junqueras en la qüestió prejudicial que va presentar el Tribunal Suprem sobre la immunitat del president d'Esquerra Republicana com a eurodiputat electe. Segons advocat, l'adquisició del mandat per als diputats europeus resulta únicament del vot dels electors i no pot estar supeditada al compliment de cap formalitat. El tribunal presidit per Manuel Marchena va impedir que Junqueras exercís d'eurodiputat i que prengués possessió a la sessió inaugural del Parlament el 2 de juliol passat, perquè no havia complert el formalisme de jurar la Constitució espanyola, un formalisme, per cert, que Marchena li havia impedit de complir. La posició de l'advocat no és vinculant, però a la futura decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea tindrà molt pes i normalment hi coincideix. La decisió que prengui el Tribunal sobre el cas de Junqueras repercutirà directament en la demanda presentada per Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats electes.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Quatre detinguts, entre ells el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, i l'exregidora de l'Ajuntament de Barcelona, Maite Fandós, en una operació de la Guàrdia Civil anticorrupció vinculada a l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya.
La policia investiga en concret el desviament de fons públics, gairebé 2 milions d'euros de subvencions procedents de la Secretaria i del Consell Català de l'Esport a entitats properes de l'antiga Convergència Democràtica entre el 2012 i el 2015. Es tracta de la segona fase de l'operatiu Estela, dirigida des del jutjat número 3 de Barcelona, que investigava suposades irregularitats en subvencions donades per la Diputació de Barcelona i que el passat mes de maig del 2018 va acabar amb 29 persones detingudes, entre elles l'expresident de l'ens provincial Salvador Esteve. L'operatiu ha començat aquest matí i no es descarten noves detencions. Des de l'actual PDeCAT ja s'ha volgut desvincular la formació amb qualsevol investigació per corrupció o malversació.
Més qüestions. Crida urgent de voluntaris per participar en el gran recapte d'aliments. El Banc dels Aliments necessita més de 18.000 voluntaris més pel gran recapte previst pel cap de setmana del proper 23 de novembre. A Lleida, l'entitat alerta que a la capital del Segrià només s'hi han inscrit per ara una vintena de persones, quan habitualment a aquestes alçades ja en són 500 les que hi participen. UAU Lleida Ràdio, Carles Castelló.
El director de l'entitat, Oriol Berenguer, assegura que és el pitjor any pel que fa a inscripcions de voluntaris. Fins al moment, explica, s'han limitat a gestionar la participació dels grups escolars que habitualment hi participen. És per això que Berenguer fa una crida a la ciutadania a sumar-s'hi.
Estem força preocupats perquè doncs, no sabem si té a veure un altre cop amb tot el soroll polític, però no, la veritat és que no hi ha pràcticament moviment d'inscripcions de voluntariat. És el pitjor any, amb molta diferència, a nivell baixíssim. I, per tant, doncs, avui farem una crida doncs, una mica que la gent doncs, es mogui també per aquest tema. El Gran Recapte no és una iniciativa que és de la ciutadania, que no funciona si la gent no participa i que continua sent necessari.
El director del Banc dels Aliments recorda que el que recullen habitualment al Gran Recapte suposa un 20% del total d'aliments que reparteixen durant tot l'any a diferents entitats socials.
A l'Urgell, Tàrrega ha inaugurat el primer congrés sobre com detectar i prevenir les violències masclistes. S'emmarca dins la campanya Digues Prou, no estàs sola. Ràdio Tàrrega, Àlex Cruz.
Es tracta d'una iniciativa pedagògica que s'adreça especialment a l'alumnat de primer i segon de batxillerat dels centres de secundària de Tàrrega. L'objectiu és crear un espai de reflexió i formació fomentant l'apoderament per combatre les violències masclistes. Alba Pijoan Vallverdú és l'alcaldessa de Tàrrega.
És una iniciativa nova aquest any per la campanya Digues Prou No Estàs Sola i és aquest congrés que ha tingut molt èxit, tenim un 150 d'inscrits. Per tant, penso que és molt important perquè l'educació és l'instrument més eficaç per aturar aquest problema que ocupa la societat.
El congrés s'ha obert aquest matí amb una conferència de Marta Roqueta, investigadora especialitzada en feminismes i formadora en gènere i cultura de masses, sota el títol de Com detectar les violències masclistes. La jornada es completa amb 6 taules rodones sobre la prevenció de les violències masclistes des dels àmbits de la comunicació, l'art, la legislació, l'educació, la salut i la ciència.
En cultura, les famoses fotografies inèdites sobre la Guerra Civil Espanyola que el fotògraf Antoni Campanyà va amagar al seu garatge durant més de 40 anys veuran finalment la llum en el llibre La capsa vermella, que acaba de publicar una editorial santcugatenca. L'autor les va ocultar per evitar que fossin utilitzades per la propaganda dels dos bàndols. Ara, 30 anys després de la seva mort, la família n'ha fet el descobriment en vendre la casa del fotògraf. Cugat.cat, Marc Castro, bona tarda.
Bona tarda. Toni Moner, net de Campanyà, ha explicat a Cugat Mèdia que la troballa es va produir gairebé per casualitat l'últim dia abans de deixar la casa al fons d'una caixa.
De repent és quan vaig dir, ostres, aquí baix hi ha dos capses vermelles. I el meu tiet va dir, vermelles, capses vermelles del meu pare, perill. Això és important. I en seguida li vaig dir, important, eh? Estàvem mirant així, semblant
amb el mòbil.
I li dic, això és tan important com que són soldats. Això són fotos de la Guerra Civil.
De fet, Moner ha explicat que el fotògraf no va voler que els seus fills sabessin que existien aquestes fotografies. García Planas atribueix aquesta decisió a que Campanyà no volia que es fes servir la seva feina amb finalitats propagandístiques, ja que tant la CNT com el règim franquista posteriorment van utilitzar algunes fotografies per atacar el bàndol contrari. I és que, a diferència d'altres fotògrafs que van retratar la Guerra Civil espanyola, la mirada de Campanyà no estava contaminada per la voluntat de transmetre cap relat. Ell es limitava a recollir la cruesa del conflicte d'una Barcelona on la misèria envaïa els carrers. Això feia que les seves fotografies recollissin tant la crueltat dels bombardejos com les penes de la població, que maldava per sobreviure a la gana i a la manca de subministraments.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, la nova edició del circuit 3x3 es presenta en societat.
La tercera edició del circuit 3x3 incorpora tres noves seus, Mollet, Olot i Vilafranca del Penedès, que se sumen a les 12 de l'any passat. Amb la intenció de consolidar aquesta modalitat i incrementar la presència del circuit a nivell europeu, la xarxa de comunicació local, com en les edicions anteriors, retransmetrà els moments culminants del circuit. Un dels objectius d'enguany és créixer en participació femenina. El directiu de la Federació Catalana, Josep Maria Rofes, destaca el caràcter popular d'aquesta modalitat del bàsquet.
I l'essència del 3x3 és bàsquet al carrer, bàsquet inclusiu, bàsquet que tothom el pugui jugar, i després els més bons que juguin les millors competicions. Però, sobretot, la federació tenim molt clar que el que nosaltres no podem ni volem és perdre l'essència del 3x3, bàsquet al carrer, bàsquet inclusiu.
En tenis taula, el Borges Vall supera ronda a la Eurocup.
Amb un trident format per tres palistes catalans, Josep Lluís Andrade, Marc Duran i Joan Massip, han aconseguit el passi als vuitens de final de l'Eurocup de la segona competició continental. Els de la comarca de les Garrigues han eliminat la Ekaterinburg Rus, guanyant tant en l'anada com en la tornada per 3-2. Ara el Borges Vall s'enfrontarà als holandesos del Benelux el mes de desembre.
El Patí Hoquei Club Sant Cugat presenta recurs contra la pèrdua dels punts en el partit a la pista del Sant Just.
L'entitat santcugatenca ha enviat aquest matí un recurs al comitè d'apel·lació per mirar de revertir la sensació i pèrdua de punts per a l'alineació indeguda en la primera jornada de l'Hoquei Lliga Plata. Aquell dia el jugador Roger Peris va ser inscrit a l'acte arbitral però no disposava de llicència federativa. Tot i que no va jugar cap minut del partit, el Sant Just va decidir impugnar-lo. De la seva banda, el Sant Just ha emès un comunicat en què es defensa dient que abans del partit els àrbitres van advertir de dues irregularitats a les fitxes, una per part de cada club.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem, com sempre, demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Trobar a una sala mig buida, buscant un somni, fugint del dolor, entrant pels ulls a sentir-hi les purnes. Aquella història va canviar-li el món, va perdre-ho tot, la partida i la vida. Cada ciutat hi es micolava el cor, només el del sud ella es mira, segueix la flama fins que res no es mou i empenya el sol tan bruna, tan forta i prohibida. Es descorda la brusa, el seu cos un somriure viu. Donaria molt si poguessis tornar-me. pagar per tenir-la. Tantes excuses per anar tot sol. Però cada cop amb un plou per dia, la llum s'apaga quan la sort es pon. I el seu record s'estima en ciutats adormides i somia fins l'alba el seu fat sense vida trist. Donaria mort si poguessis tornar-me. Donaria mort si es poguessin mirar. Donaria el món si poguessis parlar-me. Donaria tot si et pogués estimar.
La xarxa de comunicació local.